Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Avui divendres 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua i més de 200 entitats reclamen la gestió pública de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Són organitzacions socials com l'Aliança contra la Pobresa Energètica o la Maria Pensionista que exigeixen un compromís polític en el model públic que ja ha arribat a més d'una vintena de municipis catalans. Una de les signants és l'entitat Aigua és Vida i un dels seus membres, Dante Macchio, ha parlat de la xarxa, ha parlat dels avantatges de tenir una gestió pública de l'aigua, entre d'altres, perquè obre la porta a la participació ciutadana i si aquesta es fiscalitza i vigila de primera mà la política hídrica, és molt més probable que les coses funcionin. L'escoltem, com dèiem, en declaracions a la xarxa de comunicació local.
Des de l'ú públic es pot garantir la participació ciutadana, no? I nosaltres creiem que des de la participació ciutadana es pot fiscalitzar i es pot vigilar, no?, de primera mà i incidir en les qüestions més importants de la política hídrica que tenen rellevància en el nostre dia a dia i així assegurar-nos que el model públic funciona.
Masquio també confia que el Suprem ratifiqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia anul·lant la gestió mixta liderada per Agbar a Barcelona i creu que la gestió pública a l'àrea metropolitana tirarà endavant o no en funció del panorama electoral que ens trobem. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa preveu tenir llest un quart quiròfan després de l'estiu. La direcció del centre hospitalari ho ha anunciat avui durant la presentació del balanç del 2018, quan calculen que es van deixar de fer 25 intervencions a causa dels pics de feina quirúrgica. Ens en dona tota la informació en Juan Manuel Robles, Olot Televisió. Bona tarda.
Bona tarda. Amb el quart quiròfan es vol evitar haver de desprogramar operacions quan fa falta atendre intervencions d'urgència. Josep Maria Pedrosa és el director gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Jo penso que passat l'estiu el tindrem. I segurament amb aquest any el tindrem bàsicament per temes punta. Temes punta, allò de dir, o se'ns entra una urgència, doncs mira, pots deixar l'equip que està operant, és allò, un acaba de rematar i els altres ja poden començar a arrencar.
L'any passat a l'Hospital Olotí es van fer més de 2.800 operacions, més de la meitat sense ingrés. Del balanç del 2018 també en destaca l'augment d'un 10% més de parts respecte a l'any anterior, en un centre altament reconegut per aquesta especialitat, fins i tot fora de la comarca. La nota negativa és l'augment del 5% en les visites a urgències, en un servei per al qual admeten que costa trobar professionals, un problema generalitzat a Catalunya. La prioritat del centre és el reforç de la franja horària de tarda i nit per reduir el temps d'espera dels pacients.
I acabem aquest butlletí de les 6 amb la informació esportiva, un cap de setmana marcat per l'aturada de seleccions. Dilluns recordem que Montilivi serà l'escenari del partit entre Catalunya i Vènet. Podem repassar marcadors aconseguits en la jornada d'ahir dijous al vespre. L'Uni Girona va caure a l'anada de les semifinals de l'Eurocup a Fontejau. Les d'Eric Surís van perdre de 3 punts de diferència, 66-69 davant del BLMA francès, i haurà de remuntar a Montpellier. El Barça va perdre també en el darrer desplaçament de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugrana van caure per 73-71 amb el Bayern de Munich en un duel que va decidir l'exblaugrana Koponen. I en hoquei patins, el Vic fa molt avantatge en el derbi usonenc que es va haver d'ajornar per problemes al pavelló. El Vic va veure com el Voltregà li retallava distàncies, però va acabar guanyant finalment amb el marcador de 1-2. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I resulta que els Mossos d'Esquadra han fet recompte i s'han adonat de que durant l'any 2018 han parat a més de 10.000 conductors sense carnet de conduir. En total són 10.132 conductors els que han estat parats pels Mossos d'Esquadra en un moment en què o no l'havien tingut mai, o els hi havien retirat per punts, o els hi havien retirat per punts no, per manca de punts, o els havien retirat per ordre judicial. 10.132 conductors. Fa 4 anys n'eren 8.000. De fet, en els darrers 4 anys la xifra no ha parat de créixer. Hi ha casos espectaculars que després de atropellar dues ciclistes i matar-les, el tio l'han detingut dos cops més sense carnet de conduir, circulant per les carreteres del nostre país. Hi ha casos que són increïbles. Veurem com es resol això, perquè en teoria el carnet per punts havia precisament de combatre la indisciplina viària, i ja no només a l'hora de conduir, sinó també a l'hora de ser sancionat, i sembla que hi ha gent que no aprèn. De fet, les associacions de víctimes reclamen a l'administració que endureixi les lleis, que endureixi les normes en cas de ser enxampat conduint sense cap mena de permís. Veurem, però ara que ve el cap de setmana, i ara que molts de vosaltres, i també nosaltres, ens mourem per les carreteres del país en vehicle privat, tingueu-ho present, i penseu-vos-ho dos cops si us heu de posar darrere del volant en unes condicions que no són les òptimes. Ben trobats, darrera hora del Far, fins les 7, amb tots vosaltres, com sempre, amb el preu del peix per començar aquesta hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I acabem setmana al Delta de l'Ebre, coneixent el preu del peix. De quina confraria, Judit?
Avui coneixerem el preu del peix de la mà de Sara i Fresquet, l'encarregada de subhasta de la confraria Sant Joan de Deltebre. La tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Sara, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Heu tingut vent aquests dies? No sé si ha complicat la pesca.
No n'ha fet massa de vent. Sí que ha complicat alguns dies, però han pogut pescar igualment.
Tota la setmana han pogut sortir totes les, les barques.
Sí,
no
el que passa que ha hagut algun dia que han hagut que sortir una mica més tard. Quan ha calmat han pogut sortir, però sí, quasi tots els dies han sortit.
I les captures, què tal han anat?
Bé, han tingut una mitja d'unes 300 caixes cada dia, aproximadament, i bé.
Quines espècies han pescat més?
A veure, el que més s'ha pescat ha sigut cranc blau, que ha anat durant la setmana a uns 3,20 € de mitja. Després, el que més s'ha pescat ha sigut polp, també, a uns 8 €. Penca, també s'han agafat molt aquesta setmana, a uns 2 € de mitja. I després, tellerina, quasi 500 quilos, a uns 10
euros. I ara, si algú ha d'anar a la peixateria a comprar peix, quin li recomanaries?
No sé, a mi m'agrada molt el pop, per exemple.
El pop.
A mi també, sí. Jo estic d'acord amb tu, Sarai. Com el pop no, sí, hi ha poques coses. La tallarina, que per cert, aquests dies s'estan fent jornades gastronòmiques, se'n troba de tallarina,
Sí, ara comença ja a capturar-se més.
Val. Que sempre és bona de menjar i acompanya molt bé. De fet, estem en una època de canvi de peix, que sí?
Bueno, és que ara de cara a la primavera ja comença a veure tot el peix que d'hivern no s'agafava, s'ha començat a agafar. De tallarines d'hivern ha hagut molt poca i ara comença ja a agafar-se més. I també apareixen peix de llamàntol, que durant l'hivern que no se'n agafa, galeres també n'han hagut ara.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Per tant, bona quantitat de peix.
Sí.
Doncs, Sarai, si et sembla, en tornem a parlar la propera setmana. Que vagi molt bé.
Molt bé. Vale, gràcies.
Fins després. A reveure. Adéu. La Sarai Fresquet des de la Confraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre, donant-nos una miqueta aquesta informació bàsica de com ha anat aquesta setmana. Que, contràriament a d'altres jocs, aquí sí que s'ha pogut sortir a pescar. Sempre tenen vent al Delta de l'Ebre i ara que hi ha vent a bona part del país, avui en tenien menys. Judit, sempre aneu al revés, en cas on tenen.
Sí, som així d'especials.
Ja m'agrada, ja, per això. És el que us dona un valor especial. Gràcies, fins ara, Judit.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Vinga, anem a fer turisme, va, anem a conèixer territori. Espera, que tirarem aquí, pam, cap a l'Empordà. Vinga, Cantal, t'ha tocat, va.
Em toca a mi. Sí. Doncs mira, sí, perquè per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, aquest diumenge Castelló d'Empúries resseguirà el Camí de l'Aigua en una ruta doncs, pels punts clau del municipi on aquest element és important. En parlem amb en Josep Espigoler, que és tècnic d'Educació Ambiental del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà.
Josep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, bona primavera.
Home, i tant. Ostres, es nota la primavera o no?
Molt, sí. molt. Avui ja, el primer dia que han vingut a queixar-se que ja picaven els mosquits. I les libèl·lules, es nota, ple de flamencs, el parc també, i el delta de l'Ebre també n'hi havia, però aquí també n'hi ha. I, bueno, tot esto, veus aquí els ànecs perseguint les ànegues, la que queda la més bonica, bastant plomada de clatell, que la deuen haver replegat. Mm. En fi, que tot està molt, molt disparat ja. Sí, tot i que ens falta aigua a nivell de tota la comarca, aquí a l'Empordà, ja. Però bueno, està la primavera està esclatant igualment, fa l'esforç que li toca. Sí.
Hòstia, com som, eh? Arriba la primavera i vinga a queixar-nos perquè hi ha mosquits. Sí, bueno, és que volem tot, cas un dena, no?
sí. Molt bé, doncs si aquest diumenge tenim el Dia de l'Aigua, doncs ho passem perquè pugui venir a participar-hi la gent que també treballa, doncs que el diumenge que descansa doncs pugui venir a fer el recorregut aquest d'anar resseguint el Camí de l'Aigua. És un tram, tenim en el parc, tenim itineraris per fer peu, itineraris per anar fent bicicleta, i hem aprofitat un tram de l'itinerari en bicicleta que ressegueix una de les vies que ens porta aigua en el parc, doncs, i ho ressaltem aquest dia. I fem una passejada en bicicleta, que sortim... Sí. Vols saber que, com va? Si sortim a dos quarts de deu a l'Ecomuseu, un ecomuseu de la Farinera, que hi ha una farinera que aquí a Castelló molt interessant de visitar, i al costat té l'Empordana. Farem una visita a l'Empordana, que són una exposició gratuïta, permanent, dels quatre parcs que té l'Empordà. L'Empordà té el parc de l'Albera, el de Cap de Creus, el d'Aigamolls i el de Montgrí Medes Baix Ter, no? Mm-hmm. Doncs hi ha una exposició preciosa, gratuïta, i perquè ho sapigueu sempre, i val la pena que us ho faci sapigueu. Aquí a l'Ecomuseu de la Farinera de Castelló d'Empúries. Després d'entrar, fer-los una mica en els participants, 4 cèntims del que farem amb aquesta exposició es pot veure millor encara, i ens arrencarem amb bicicleta i anirem cap a l'ermita de Sant Joan, seguint el camí que porta aigua en aquesta farinera, precisament. I acabarem on te la prenen, on hi ha la resclosa, a Vilanova de la Muga, ja en termes de paralada. Allà de l'onda se'ns agafaran els tècnics de cultura i hi ha uns murals romàtics que el Pantocrat ens explicaran també quatre coses de la història d'aquest enclavament i de l'important que era medievalment aquesta resclosa que pot portar aigua cap a Castelló, fent ara veure els molins i els molins paperers que hi havia hagut allà, i continuarem després naturalísticament anar resseguint la Muga fins al punt vell de Castelló i acabarem doncs, cap a la una tocades doncs, amb uns vermuts i una mica d'aperitiu allà a l'Ecomuseu de la Farinera.
Carai, farem així un gran... Digui.
Bueno, de quilòmetres no és gaire, eh? S'ha de portar, en tot cas, bicicleta, perquè és en bicicleta, i s'ha de portar casc, això és una cosa obligatòria. Els guants són recomanables. I bueno, millor... No, i demanem que s'apuntin, encara hi queden places, doncs que s'apuntin al 972 45 42 22, i si és complicat de recordar, simplement trucar en el parc del parc dels Aigamolls, eh? Això buscant part dels aigamolls en el telèfon així, se us sortirà el telèfon del Cortalet. Bé, això...
Què s'ha de fer per poder-ho fer? Hem d'inscriure'ns? Quin és el procés que s'ha de fer si ens interessa fer aquesta ruta de l'aigua?
Molt bé. Mira, ara ja són unes 20 persones, i podríem arribar als 45, 50, per tant, queden places encara per apuntar-se. I apuntar-se això, trucant al Cortalet, que és posant a Google o part dels Aigamolls sortirà al Centre d'Informació del Cortalet i el seu telèfon, i allà us podeu apuntar.
Escolta'm, Josep, com ha d'anar la gent? Hem de portar aigua, sí. Calçat còmode?
No,
com s'ha de fer això? A veure.
No, és senzill, no seran gaire quilòmetres, serà una hora en bicicleta llarga per arribar fins a Vilanova de la Muga, hem passat per l'ermita antiquíssima de Sant Joan Ses Closes,
sí.
I d'allà anar resseguint, per tant, pla, si va resseguint un camí de l'aigua, és una cosa plana, bastant planera, i arribarem a Vilanova o a Muga.
Però escolta'm,
hi ha l'explicació, sí, digue'm.
Però pel que deies, hi ha poca aigua.
Hi ha poca aigua de pluja, eh? O sigui, el pantà va carregar, el riu, la Muga Baixa, però en canvi tot el que seria la part superficial, els camps, els boscos, ara estic en aquest moment mirant l'Empordà des de l'Albera, doncs està molt sec perquè no ha plogut des de fa quasi 4 mesos. I per tant l'herbassar, el que va filtrar, ha filtrat, però esclar, l'herbassar, la part superior de la capa de la terra està seca.
No sé qui ens deia aquesta setmana que si no plou en un parell o tres de setmanes començarem a tenir problemes.
Tenim problemes més que d'abastament per boca.
Sí, de secadat. Doncs
el sembrat ja ara, ja el sembrat d'hivern, que diuen, que normalment se sembra ordi, blat, no? S'espera, sempre se sembra, i per la terra és una mica humida, i aquesta humitat ja va fent que surti el gra. Doncs aquest any la pèrdua ja està d'un 20%, segur. Si no plou, encara pot ser més, no? Perquè no ha pogut tirar bé, no? I fins i tot hi ha gent que esperava que hi haguessin pluges ja passat gener per poder fer unes sembres més tard, i no ho fan perquè el terra està super sec els primers. No, això no vol dir que el pantà de Boadella, que és el que carrega
aigua
de boca turísticament, això no tindrem problema en aquest sentit de boca. Però la terra està molt seca, molt.
Clar, això és un problema
és molt estrany
pel tema incendis, evidentment, perquè, clar...
Sí. Aquest hivern ha anat de sort, però altres hiverns s'havia cremat i aquest era molt més fàcil incendis a qualsevol lloc. També crec que la gent va agafar molta més consciència, Però sí, pot ser un problema d'incendis, això, sí.
Ho has notat, que la gent està més educada.
Sí, segur. Va, segur que ara veuen passar algú que tirava una borilla pel cotxe i no hi feies potser esment. En canvi, ara segur que el piten o poden denunciar, fins i tot,
Doncs, escolta'm, sí. aquest cap de setmana ens anirem a fer aquesta ruta, aquesta...
Bueno, i a més d'aquesta ruta, sapigueu, aquí al parc està les llaunes, els estanys, els itineraris... Doncs, aquesta part d'allà, com l'hem pogut mantenir les aigües en comportes, la part final diguéssim, dels rius Muga i Fluvià, doncs ho tenim preciós i està ple de... I a més, està passant una cosa, que aquest moment és molt únic, en el sentit que la vegetació encara no ha esclatat suficientment i, per tant, encara tenim un paisatge d'aigua molt transparent, que d'aquí un mes els animals són molt més difícils de veure, perquè la vegetació els caparà i a ells els interessa perquè estaran criant, no? Però aquest moment no, aquest moment doncs... veu molta quantitat i fàcil de veure.
Doncs et vindré a veure aquest cap de setmana, Josep, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. És en Josep Espigoler, tècnic d'Educació Ambiental del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà. I així seguim parlant de turisme aquí al Far. Doncs espera't un moment, que estàvem intentant posar-nos a to amb les qüestions. De fet, hi ha moltes maneres de conèixer territori, hi ha moltes maneres de conèixer país, hi ha moltes maneres de conèixer el que hi ha. Ens porta a la zona de les Terres de l'Ebre.
El Far.
I és que no només a l'Empordà, on tenim els aiguamolls i on tenim tota aquesta zona de costa, sinó que també al delta de l'Ebre, doncs tenim possibilitat de poder fer activitats turístiques. Judit, com quines?
Sí, com per exemple una bicicletada popular el proper diumenge, perquè aquest cap de setmana a totes les poblacions del delta de l'Ebre se celebrarà la primera festa de l'ecoturisme, una iniciativa de l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del delta de l'Ebre que tenen l'objectiu de promoure el territori de manera responsable. Per saber-ne més, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la seva vicepresidenta, Montse Ruy.
Molt bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs amb moltíssimes ganes de conèixer això de la primera festa de l'ecoturisme. Què és això? Fes-nos en 5 cèntims.
Sí, mira, és una iniciativa que van proposar membres de la Junta, de l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques, com bé heu dit. I, en definitiva, pues, bueno, la proposta, la veritat que mos va agradar, també anava alineada en el foment del turisme sostenible, que és el que apostem al delta de l'Ebre, i res, i ho vam posar en marxa, i la veritat que ha tingut molt bona acceptació, tant per part de les empreses com de les entitats locals que hi col·laborem.
Comentaves que una de les vostres grans satisfaccions ha sigut els ajuntaments, no?, que tots han volcat a sobre d'aquesta iniciativa.
Sí, la veritat que sí, perquè cal tindre en compte que són 7 els municipis que hi participen i, i clar, cada municipi té la seva programació i les seves activitats programades i, independentment d'aquestes activitats, pues, bueno, ens han fet un hueco i igualment han acceptat la iniciativa, que concretament i als municipis passa per una bicicletada que tindrà lloc el diumenge de matí, entre les 10 i les 11 del matí, segons el municipi, i res, i conjuntament ens doncs, mourem en bici per fomentar l'ecoturisme al Delta de l'Ebre, una causa comú i necessària per al nostre territori.
De fet, el fet de poder fer de poder anar en bicicleta pel Delta de l'Ebre és un luxe. Està a l'abast de moltíssima gent, a poc que tinguis una mica d'equilibri i una mica de força ja en tens prou, perquè és pràcticament tot pla. Si tu vols pots trobar també muntanya, eh? Però és pràcticament tot pla i per tant, poc impacte, molta mobilitat, paisatges meravellosos, vull dir, és una molt bona manera de fer turisme, no?
I tant, sens dubte la bici és un model que nosaltres per naturalesa ha sigut un mitjà més de transport i també agraïm que el turista estigui molt sensibilitzat i se senti còmode pues, pel territori perquè és un, com bé has dit, està adaptat a tot tipus de nivell. I bueno, concretament aquí del Tebre, per exemple, la ruta que fem, que hem creat un Wikiloc perquè tots poguéssim estar connectats, són 12,9 quilòmetres i com a molt tindrem un desnivell entre un metro i màxim 2 metres, és a dir, que pràcticament estem parlant d'un territori pla. I també, bueno, a part de... Sí, digue'm.
No, digues, digues.
Sí, també m'agradaria comentar que a part de la bicicletada del diumenge, tenim el divendres 23 de març, l'Agència Catalana de Turisme també farà una jornada a una altra a Amposta, que és una de les altres poblacions que també hi participa, que bueno, crec que també és interessant que ho nombrem i que aprofitem la difusió que mos feu els mitjans, que es fes créixer el teu negoci amb la marca Ecoturisme a Catalunya, i tant l'Anna Ròdenas com la Rosalia Pont, que són responsables de... Bueno, una és coordinadora de màrqueting i l'altra la brand manager d'Ecoturisme, doncs ens explicaran una mica més quina és la promoció que a través de l'Agència Catalana es fa per a que les empreses d'aquí pues, també puguem unir esforços i adherir-nos a l'Agència Catalana. I res, en definitiva, pues, a part també hem organitzat a través del hashtag Festa Ecoturisme Delta un concurs de fotografia on tots els tant allotjaments com restaurants i activitats empreses d'activitats turístiques que hi participen, tothom s'ha volcat en fer sortejos i per tant també aprofitar i animar la gent que participa en el concurs de fotografia, que serà al llarg de tot el cap de setmana, pues, perquè hi ha molts de premis i crec que pot ser interessant també.
Quins premis seran? Seran a fotografiar en bicicletades, aquesta xerrada que es farà de cara més als empresaris demà? O són fotografies del Delta en si?
No, les fotografies, la veritat que tampoc no hi ha unes bases concretes. El que sí demanem és que siguin fotografies que siguin vinculades a les activitats que organitzem a cada municipi. Val?
D'acord.
Sí, llavors, serà després, quan en junta, en l'associació, pues ja decidim quines són... Al final també és un criteri que seran les més votades o les que més agraden a través de xarxes socials, les que seran premiades.
L'Instagram és una bona eina, no?, de promoció turística. Està sent molt útil, no?, aquests concursos de fotografia.
I tant, és fonamental. No només l'Instagram, sinó altres mitjans que ens faciliten les tecnologies d'avui, que també fan que, tot i ser territoris, perquè Delta de l'Ebre al final també som dos comarques i al final nosaltres som una iniciativa privada perquè som un grup d'empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible que som de diferents municipis i inclús de diferents comarques, i en aquest sentit el que ens faciliten les xarxes és que poguéssim estar units cooperant i informant-nos i una mica en xarxa per a treballar aquests treballs conjunts, que pensem que és la clau.
El turista a portar a la zona del Delta de l'Ebre és el turista català o és el turista d'interior, per entendre'ns, el que ve d'Aragó, de Lleida? Quin és al vostre marc?
Majoritàriament, concretament jo parlo per les dades que tinc del nostre establiment, oscil·la entre un, que és un hotel, oscil·la entre un 75-77% turista català.
Per tant, sí. Turisme interior, eh? Està bé que sigui així, no?
Sí. Uh-huh.
És a dir, que coneguem nosaltres el nostre propi territori. Com hi podem participar d'aquesta festa de l'ecoturisme? A veure, com ens ho hem de fer?
Doncs mira, a través de la pàgina web 3w.deltadelebreturisme.com, allí hi ha tota la informació referent a la festa de l'ecoturisme que fem aquí al Delta, totes les empreses que hi participen i, bueno, igualment al Facebook també de l'associació, que amb el mateix nom, sense les W, doncs allí també tenim tota la informació relativa a les empreses que hi participen i els punts de sortida, inclús hi ha codis QR on des d'allí descarregant el codi, hi ha un codi QR per cada població. Descarregant el codi, per exemple, doncs tens el punt d'inici i l'horari de la marxa en bicicleta del diumenge.
Doncs aquesta és la proposta que us fem per apropar-vos aquest cap de setmana aquí a les Terres de l'Ebre. Ha estat un plaer parlar amb tu, Montse, que vagi molt bé.
Igualment, i moltíssimes gràcies per la difusió.
A vosaltres, faltaria més. Fins la propera. A reveure.
Adéu, bon dia.
La Montse Rull és vicepresidenta de l'Associació d'Empresaris Turístics de les Terres de l'Ebre. Amb aquestes dues mirades turístiques, la de l'Empordà i la de les Terres de l'Ebre, hem arribat gairebé a 6:45 de la tarda. Quan tornem, farem un cop d'ull amb un far, atenció, terrorífic. Un far de la por, dels de pel·lícula. Vaja, almenys això ens han explicat. Ara ho descobrirem, no marxeu.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus, una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
De vora el meu carrer hi viu un captaire, la seva flaica que és allà. Explica amb la convicció d'un sastre i la braó d'un bon soldat. Que era el xef d'un restaurant de pasta a la zona més carca de Rubí. Per un dimarts una visió el col·lapsa i capgira el seu destí. De sobte ves per on en un costat del se li apareix mossèn Ramon i passa un tren de vapor en un paisatge misteriós i passa un nen amb bombolles de colors. Diu que hem vingut al món a fer-hi el préssec, per més que ens hi esforcem no sabrem res del cert. Diu que és astut el qui camina alegre i tan estúpid l'univers. De sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon i passa un tren de vapor en un paisatge misteriós i passa un nen amb bombolles de colors. I ara balla, balla amb els quillos de la plaça i ara imita un cordobès. Ara et gires.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui us volem parlar d'un dels, probablement, el far més terrorífic de tots els fars que hem explicat fins ara, segur, i dels que probablement explicarem al llarg de les setmanes que queden de temporada. És el far de la por, amb històries que fan posar els pèls de punta, amb històries de baralles, qui sap si d'assassinats, de portes que s'obren i es tanquen, de boires que no deixen veure la llum, un far d'aquells que no deixa indiferent. Estem parlant del far de Napòpia, a la illa de Sa Dragonera. Un far amb desenes d'històries que coneix el nostre convidat d'avui. Javier Pérez de Arévalo, molt bona tarda, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Pues mira, aquí creando un poco de miedo y terror en un faro de, ¿sabes? Que ya dan miedo de por sí, al menos el cine ya se ha encargado de hacernos ir la creatividad y la imaginación, pues nada, fomentando un poco esta creatividad. Pero algo de verdad hay, es el faro del miedo, podríamos decir, ¿no?
Sí, digamos que hay una serie de faros malditos a lo largo del planeta y en Europa hay unos cuantos que son realmente lugares donde han ocurrido hechos terroríficos, pero eso no se tiene que extender al resto, claro.
Solo los y este es uno de ellos, ¿no o no?
Yo lo consideraría uno de los faros malditos españoles, aunque si lo comparamos con faros como el de Tevenec en Francia o el de las Islas Flannan en Escocia o el de Eddystone, pues se queda un poco corto. Pero yo en España sí que lo incluyo en la lista de faros malditos.
Primero, vamos a explicar el faro en sí mismo. Estamos hablando de un faro que fue construido en el año 1852, conocido como un faro de tercer orden. ¿Eso significa que era de los importantes o de los poco importantes?
Hombre, lo de la importancia... Vamos a ver, el orden era una clasificación francesa y se asignaba según el alcance que tuviera que tener. Era muy importante en cuanto que era el único faro que había en Dragonera y marcaba el estrecho que hay entre Dragonera y la isla de Mallorca, con lo cual era muy importante. Lo que no necesitaba es tener un excesivo alcance como los de segundo o primer orden, porque ya estaba, pero sí iban a poner los faros de Cap Gros en Sóller y luego ya enseguida tendrían el de Calafiguera, con lo cual no necesitaba tener un segundo o un primer orden, pero importante ya lo creo que era, sí.
Por tanto, con poca luz ya llegaba. De hecho, los destellos, por lo que veo, eran muy, muy prolongados en el tiempo, es decir, había destellos cada dos minutos.
Sí, efectivamente. Era una óptica fija con unas tres lentes externas que giraban y producían un destello cada dos minutos.
Claro, eso es mucho, es decir, dos minutos de oscuridad.
En esa época sí, porque las lentes giraban muy, muy, muy despacio, hasta que se inventaron los flotadores de mercurio, que entonces las lentes flotaban y podían girar mucho.
Además era un faro peculiar, sobre todo porque fue el faro más alto, es decir, respecto al nivel del mar, más alto de toda España.
Sí, nunca se ha vuelto a construir ninguno tan alto y ese fue realmente el error. En principio había ya muchas voces que decían que no era un sitio ideal precisamente por esa excesiva altura. Pero claro, por cuestiones presupuestarias, en el plan de 1847 había que construir 126 faros y dijeron, pues no, nos ahorramos, en lugar de poner dos, pues hacemos uno. Y ese fue el error, lo pusieron demasiado alto y cantidad de días no se podía ver por culpa de la niebla.
Es decir, el problema fue ese, es decir, había niebla.
Sí, digamos que muchos días al año se forma una nube que se queda ahí, estancada ahí en el pico de Napopia, y entonces no se mueve. Y yo me encontraba al analizar la documentación de este faro día por día, pues muchas veces había quejas de marineros que no lo veían, y le llegaban unas broncas tremendas al farero encargado diciendo que no había encendido el faro. Y el pobre farero decía, no, yo sí que lo he encendido. Y es que no se podía ver.
Por eso lo apagaron pronto, ¿no, este faro?
Bueno, pronto sí, bueno, en 1910 ya se desmanteló. Entonces estuvo en servicio 58 años.
Bueno, de unido, para decir.
Efectivamente, de unido, porque 58 años, tres familias viviendo ahí arriba. Hay muchas historias que contar de lo que era eso, es vivir a 360 metros de altura. Por un lado tienes una pared lisa de eso, de 360 metros, pero lisa, lisa. Y por el otro lado una pendiente de 45 grados. Que vamos, eso es como vivir en una especie de mini Machu Picchu para tres familias.
Ostras, por tanto, claro, allí hacer llegar los alimentos, hacer llegar, bueno, la vida prácticamente complicado. Tres familias, me dices. Que normalmente siempre hemos hablado de una, máximo dos, aquí tres.
Sí, sí, tres familias, debido al aislamiento y demás, y según el orden que tenían, se asignaban una cantidad de personal. En este caso se asignó tres y les llevaban alimento una vez por semana, pero luego había que subirlo desde Calayadó, que está abajo, hasta arriba, que es hora y media andando, con mulas, porque lo único que hay es un camino de herradura. Se llamaba de herradura por eso, porque solo se podía subir con mulas.
Qué fuerte. Además, ahora vamos a la historia humana del tema, pero meteorológicamente hablando, también era muy duro, ¿no? El hecho de que estuviera ahí arriba y tal, se ve que pegaba el viento que no veas.
Sí, 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 te puedes imaginar. Cada dos por tres, al analizar la documentación, me encontraba que les había salido a las ventanas volando por un lado, con las tormentas, ni te cuento. Incluso antes de inaugurarlo, se inaugura el 20 de marzo de 1852, estando en plenas obras, pues cayó un rayo y se encontraron al maestro de obras escondido por ahí en un pasadizo con los ojos en blanco, en un ataque de pánico, y dijo que ahí no volvía.
Encima es zona de rayos, es decir, zona de tormenta eléctrica, más complicado.
Sí, 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 toda Baleares lo es, pero hay puntos, digamos, de mayor atracción y Napopea se lo lleva, sí, sí, ya lo creo.
Por cierto, ¿de quién fue la genial idea de construir el faro ahí arriba y en estas circunstancias para ahorrarse, vete a saber cuántos duros?
Pues el ingeniero fue Antonio López y Montalvo, fue un ingeniero que vino de Madrid en 1847 y construyó cuatro faros. Y este para mí es el más bonito de todas las Baleares. Arquitectónicamente es una auténtica preciosidad.
¿Cómo era?
Pues es un, digamos, que para mí representa, a pesar de que los que construían los faros o los que los proyectaban eran ingenieros de caminos, este hombre pues tenía una cierta vena artística y la verdad que muy influida por lo que es la arquitectura del romanticismo, ¿no? Influida por los neogóticos, en este caso sería una especie de neorrenacentismo, tiene unas arcadas preciosas, con un patio interior, arquitectónicamente, ya digo, para mí es lo más bonito que ha habido.
Y una construcción grande, es decir, no solo alta el faro en sí mismo, sino grande, bueno, habían de vivir tres familias, por tanto, mucha superficie.
Sí, hombre, no daba para mucho el terreno, ¿eh? De hecho, tuvieron que tirar abajo una antigua torre vigía y desmochar un poco lo que era el pico de Napopea. La torre tenía muy poquitos metros de altura, claro, como para meter más metros, no sé, ya estaban a 360, entonces la torre medía solamente 8 metros. Y las viviendas se dividían, una vivienda para el torrero principal, y entonces se dividían los torreros en principal, ordinario y auxiliar. Y luego había otra mitad del edificio donde las tenían que apañar el ordinario y el auxiliar con su familia.
Evidentemente, con la mujer, los críos y todo. Lo digo porque en esa época, bueno, excepto una, todos eran fareros, es decir, eran hombres.
Sí, sí. Sí, sí, todos eran fareros. Una cosa es que estuvieran clasificados por eso. Había una especie de jerarquía en el cuerpo de torreros de faros, pero todos eran fareros, claro. Una curiosidad que llama la atención es las letrinas estaban fuera, en esa época se solían hacer fuera, ¿sí? Pero hay que imaginarse, cuando está uno allá arriba, hay que imaginarse y ver las letrinas donde están, salir de noche en invierno a ese sitio, pues a hacer tus necesidades. La verdad es que de punta.
Estoy viendo ahora mismo una fotografía tomada, una fotografía aérea tomada, para entendernos, desde la mirando la pared vertical que hay debajo del faro, y es increíble, parece una roca en mitad del mar y encima una casa, un faro.
Efectivamente, o sea, para jugar al fútbol no era el sitio ideal, se les caía la pelota y a ver quién iba por ella.
Oye, ¿por qué hay historias tan terroríficas en este faro? O sea, ¿qué historias hay?
Yo creo que hay un determinismo geográfico, es decir, cuanto más aislado estaba un faro, generalmente, en el 90% de los casos, más problemas solía haber. El aislamiento lo proporciona, y aquí encima estamos en un lugar especialmente aislado, es triplemente aislado. Y luego, pues la convivencia de las tres familias ahí arriba, pues complicaba mucho las cosas. Pero es muy original en todos los aspectos. Para empezar, es un faro que se construyó solamente en un año. Es un tiempo récord. Wow. Pero es que, ¿cómo se hizo? Se hizo al estilo faraónico. Es que se soltaron en la isla un montón de presos y los presos se encargaron de la mano de obra, ¿no? Uh-huh. Ya hubo muchísimos problemas porque tenía que ir el alcalde cada cierto tiempo a controlar exactamente y tomar nota de todo el personal que estaba allí. El alcalde ya se negaba ni siquiera a ir a la isla. Entonces, bueno, el alcalde de Andratx. Entonces, bueno, ya ahí hubo problemas con la administración porque nadie quería ir a la isla a controlar a los presos, a ver cómo estaban, cómo no, quiénes... Desde el principio fue problemático con el personal. Pero luego ya, en cuanto se inauguró el 20 de marzo, que por cierto fue el junto con el de Mahón, los segundos faros que se inauguraron en España después del de Llobregat. El de Llobregat fue el primero de este plan de 1847. Sí. Antes había... Pero primero fue el de Llobregat y después fueron el de Napopia y de Mahón. Y ya empiezan a pasar cosas y cosas y cosas. Y pues...
Ligado a eso, ¿no? No te aguanto, no te veo, nos peleamos, a eso.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, te pongo el caso de un chico que me impresionó mucho, Antonio Hortoneda, que llegó allí en 1865, y empiezo a leer los escritos y veo que este chico, pues la verdad es que los compañeros, pues no sé, un poco de sadismo, si quieres, pues le empiezan a maltratar psicológicamente, a torturar un poco psicológicamente, le dejan solo en el faro. Este chico era muy débil, en los mismos escritos le tratan de débil, y entonces se le empieza, tú ves en los escritos que se le empieza a ir la pinza poco a poco, de tal manera que empieza a volverse agresivo y empieza a amenazar de muerte a otro, al encargado, uno de ellos, incluso le dice que no se va de allí sin cometer un asesinato. Y en una de esas la mujer tiene que bajar del faro a buscar ayuda a los pescadores. Eso es terrible. En otro momento se le encuentran con los ojos en blanco, le tienen que dar unas tisanas. Entonces me preocupa un poco por profundizar en qué pasaba con este chico, ¿no? Que tenía un comportamiento tan extraño y que estaba a punto de cargarse a los compañeros. Y entonces encontré un certificado médico en el que ponía que tenía una sífilis mal tratada. Entonces, claro, una sífilis en estado avanzado, pues está claro que afecta al sistema nervioso y se te va la pinza, claro.
Qué fuerte. Y gracias a que bajaban, a que pasaban por ahí pescadores, por lo que explicas, ¿no? Es decir, el único punto de comunicación de vez en cuando era cuando se acercaba algún pescador a fainear por allí.
Pues curiosamente en esa época estaban menos aislados, porque los que se encargaban del servicio de abastecimiento vivían en la propia isla, abajo, en la Cala Lladó, pero tenían sus casitas. El problema fue después, unos años después, unos 15, 20 años después, que ya se trasladaron a San Telmo, enfrente del fareo que hay allí.
¿Sí?
Y entonces ya sí se quedaron los fareros solos en la isla.
Aislados.
Pero aunque vivieran los marineros allí, pues como la relación que os contaba el otro día era también penosa, llegaron a denunciarse, llegaron a estar en juicios, porque... se acusaron de que los marineros les habían robado un cordero, e incluso luego dio la casualidad de que después de esas denuncias a uno de los fareros que tiene una casa en Palma le robaron. Bueno, estaba claro que ahí había unas rencillas tremendas. Y así fue pasando años y no paraban de ocurrir cosas. En otra ocasión, más tarde, ya estamos en 1880 y tantos,
¿sí?
Pues dos torreros de allí se liaron a bofetadas allí arriba, en la linterna. Y, pero a bofetadas, y rompieron las lámparas, la óptica. Total que como castigo les destinaron a Columbretes, que era el faro de castigo por excelencia en España.
¿Ah, sí?
Columbretes y Chafarinas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería Columbretes, que hasta se suicidó alguno por no querer ir aquí?
¿Sí?
En Yuc Mayor, en el faro de Cabo Blanco se suicidó un chico porque le destinaron allí y ahí no iba. Los fareros tenían que poner en este faro las patas de las camas metidas en baldes de agua para que los escorpiones no le subieran a la cama.
¿En Columbretes, sí?
En Columbretes, sí. Bueno. Y además hay documentación escrita que en una ocasión, y ya estamos hablando de entrada del siglo XX,
¿sí?
Casi se comen a la hija de un farero en una situación tremenda de estas, en que los fareros habían rescatado a unos náufragos, y encima, después de haberlos rescatado, el temporal continuaba, no les podía llegar el abastecimiento de víveres, y ya se hablaba de que se iban a zampar a una de las hijas del farero. O sea que... hablamos de cosas muy serias.
¡Jorín! Oye, pues sí que hay historias en el mundo de los faros brutales. Yo creía que esto era más del cine, ¿no? Un poco aquello de para hacer películas, pero no, por lo que dices, realmente la vida dura daba para muchísimas situaciones.
Claro. ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando de una historia de 160 y tantos años y de una amplia geografía. Entonces, bueno, yo te voy escogiendo casos,
claro.
Pero luego... la verdad es que la rutina y la normalidad era lo más frecuente. Pero claro, yo te voy a los lugares donde
Ha
ocurrido cosas. Es como si nos vamos a los faros escoceses, estos famosísimos, por ejemplo, el de las Islas Flannan, donde los tres desaparecieron. Eso es un expediente X, nadie sabe qué pasó. Se encontraron ahí las sillas en el suelo y los tres faleros desaparecidos. Y nadie sabe nunca qué pasó con ellos.
Claro, todo esto siempre pasa en sitios aislados, ¿no? En zonas complicadas, que además meteorológicamente ya son duras, con la obligación y la tensión de no poder fallar nunca, ¿no? Lo que me pregunto es cómo... Allí supongo que electricidad no ha llegado nunca, con gasoil o con aceite o con algo, ¿no? O con gas, ¿no?
Cada país utilizaba la materia prima que tenía ahí. Entonces, en España, todos los faros españoles empezaron con aceite de oliva. Hablamos del siglo XIX, ¿eh?
Sí.
Aceite de oliva, después en 1883 en Baleares pasamos a la parafina de Escocia. En la península fue un poco antes. El primer faro que pasó a la parafina de Escocia fue el faro de Cabo Mayor en 1773-74, quiero recordar. Pero bueno, más o menos luego todos pasaron a la parafina de Escocia. Después de la parafina de Escocia ya se pasó al petróleo. Y a partir del petróleo pues ya se implanta el gas, con aparatos a veces automáticos, a veces no, y ya cada uno lo va implantando, igual que la electricidad. La electricidad es el primer faro gallego que es eléctrico, es el de Cabo Villano en Galicia, ¿sí? En 1890 y algo, creo que es. Pero otros no son eléctricos hasta bien entrado el siglo XX, hasta los años 70, por ejemplo.
Oye, el faro de Napopia no queda nada, ¿no? Está destruido.
Está en ruinas, sí. Hay fotos, lo podéis ver. Está en ruinas, entonces ahí la polémica que hay, pues es que incluso se oyen voces de que habría que rehabilitarlo, me parece una barbaridad, eso sería tirar el dinero. En un sitio con esas condiciones tan bestiales y donde además estamos hablando de un parque natural, ¿qué sentido tendría el rehabilitar eso? Pero conservarlo, sí, claro, antes de que desaparezca, sí, conservar lo que hay.
Conservar lo que hay y dejar que, bueno, pues que quede los vestigios, pero no sé qué sentido tendría realmente la dificultad de acceder a esta zona, no sé qué podríamos poner dentro, no tiene ningún sentido, ¿no?
Claro, porque además, ¿qué vas a hacer? Mejorar los accesos y entonces estás invadiendo el parque natural de una manera muy agresiva. Y luego, ¿cómo se hace digamos la gestión de los residuos? ¿Cómo se hace el mantenimiento tan bestial que hay que hacer ahí arriba? La verdad es que no tendría ningún sentido.
Fíjate,
y además hay que pensar que la ruina siempre ha sido muy evocadora. Los románticos alimentaban creativamente de las ruinas.
Sí, es verdad. Sí que es cierto. Oye, es increíble que un faro tan importante, que es verdad, que marca un estrecho paso entre dos islas y que por tanto es crucial, haya sido tan no diré maldito, pero sí tan complejo, la supervivencia, la vida en él, su historia.
Sí, había fareros que no aguantaban ni dos meses y podían conseguir permutas. Normalmente tenían que estar dos años mínimo antes de poder trasladarlos, pero si tenían suerte, permutaban. ¿Y qué buscaban? Pues buscaban al farero que ya odiaba al compañero, no aguantaba más, y entonces hacían permutas. Y cada dos por tres había permutas. Un dato anecdótico que te cuento es que me llama mucho la atención. Cuando estaba buscando información sobre la visita que hizo el archiduque Luis Salvador en 1880. Entonces, cuando este hombre, en el famoso enciclopedia que hizo Die Balearen sobre los Baleares, pues me encuentro que cuando describe el faro de Napopia, aparte que da los destellos mal, que dice que son cada tres minutos, pero bueno, eso lo de menos, es que se encuentra con un hombre, con un farero, que le dice que está encantado de la vida, pero encantado de la vida, y que eso es un paraíso, que es maravilloso. Bueno, y yo que me había analizado día por día y sabía lo terrorífico que fue a dar, dio la casualidad que fue a dar con el único farero que estuvo allí 18 años. Y ese hombre, por lo que fuera, yo creo que muy bien del coco no debía de estar, pero es el único que estuve allí tanto tiempo. Y claro, la idea que sacó Luis Salvador de eso fue muy, claro, muy equivocada.
Una social siempre lo encontramos.
Sí, seguramente.
Javier, ha sido un placer volver a conversar contigo. Muchísimas gracias. Ya sabes, el FAR es tu casa. Que vaya muy bien.
Gracias a vosaltres. Que hasta luego.
Cuídate, hasta luego. Javier Pérez de Arévalo, que ens sap un munt de fars, explicant-nos la història fantàstica del far de Napopia.
L'agenda setmana.
I comencem fent un cop d'ull a activitats que es poden fer aquest cap de setmana. Si us sembla, ens anem cap a la Costa Daurada, on hi tenim en Daniel Rodríguez. Daniel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Estava calladeta aquesta tarda,
Josep
Maria?
Sí, estaves molt, molt en silenci.
Bueno, és les coses de la feina. Escolta'm, va, et proposo coses per fer aquest cap de setmana. De fet, tindrem el nostre tastet gastronòmic, com no pot faltar, però et proposo primer que tot fer una caminada, la caminada popular de l'aigua, un tradicional a la ciutat de Tarragona, que recorrerà des de la platja de la Mora, passant pel bosc de la Marquesa, també al Gaià, al riu Gaià, doncs, a les 9 del matí diumenge, sortida des de la platja de la Mora. Esperem que hi hagi moltíssima participació. Per cert, això passarà diumenge al matí a Tarragona. A la tarda comença ja la ciutat a calentar motors de cara a la Setmana Santa, una activitat molt tradicional, i serà amb el concurs de bombos i tambors que organitzen diverses entitats, com per exemple l'Associació de Veïns del Serrallo, el Pas de la Presa de Jesús, també del barri del Serrallo, la Confraria de Pescadors. Per tant, tirem cap a casa, els mariners
molt,
doncs, participen molt en aquesta activitat. I per cert, doncs, després de caminar o de tocar el tambor, tenim la cita gastronòmica. Recordeu que aquest cap de setmana finalitzen les jornades de la Carxofa Cambrils, l'encarxofat. Per tant, proposta també per menjar, no pot faltar, a l'agenda del Far.
Doncs aprofitarem per encarxofar-nos. Gràcies, Daniel, bon cap de setmana.
També és una opció de fer-ho al sofà. Bon cap de setmana.
A reveure. I al sud, a les Terres de l'Ebre, Judit Castells, què hi podem fer?
El diumenge, tal com hem comentat a la secció de turisme, hi haurà bicicletada popular a 7 municipis, Amposta, l'Aldea, els Montells, Sant Jaume de Meja, l'Ampolla, Deltebre i la Ràpita, dins aquesta primera festa de l'ecoturisme del Delta de l'Ebre. A més, aquest cap de setmana també se celebra la recreació del setge de Tortosa de 1708, on se duran a terme diverses activitats. A l'embarcador del mercat, per exemple, recrearan l'arribada pel riu i un atac fluvial al port de Tortosa, com a primer intent per conquerir la ciutat en el context de la guerra de successió fa 3 segles. A l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita s'acollirà l'obra de teatre La Vella i la Bèstia, càrrec del grup Veus Veus. Serà demà a la tarda de 6 a 7, un espectacle musical adreçat a tot tipus de públic. A Benissanet, dins del marc de la Primavera Cultural, s'han preparat diverses activitats, com per exemple xerrades informatives sobre drons i tallers de manualitats. I en l'àmbit gastronòmic us animem a apropar-vos al pavelló Firal de Tortosa per degustar tapes i dolços en la 6a edició de la Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre, el Festast.
Doncs Festast, més fires alimentàries. Gràcies, Judit, bon cap de setmana, fins després.
Gràcies a tu, bon cap de setmana a tothom.
I el Garraf, Ivan, què heu preparat?
Doncs no sé si serà la primavera o què, però aquí també tenim moltíssimes activitats gastronòmiques, com per exemple la xatonada popular de Calafell, o com bé explicàvem també dimecres, el març gastronòmic al Baix Llobregat. De fet, diumenge es posarà punt i final a la primera edició del Quinto Tapa, per tant, si encara no heu pogut gaudir d'aquestes jornades gastronòmiques, encara ho podeu fer aquest cap de setmana anant a qualsevol dels restaurants que hi participen i tastant aquest producte de temporada que ofereix la comarca del Baix Llobregat. De fet, també ens trobem dins de les jornades de la carxofa del Prat. Per tant, si voleu menjar carxofa, a la web de l'Ajuntament allà trobareu tots els restaurants que participen tant del Quinto Tapa com de la festa de la carxofa. I a Calafell no tenim carxofa, però podrem menjar xató, perquè diumenge a partir de les 10 del matí començarà aquesta 18a xatonada popular al passeig marítim de Calafell, a la zona de la confraria de pescadors. Hi haurà una fira de productes d'alimentació artesans i serà a partir de les 11 que començarà un espectacle d'animació infantil. I finalment, a les 12 del migdia, els mestres xatonaires de Calafell i també l'animador Ferran Aixalà oferiran als més petits un taller de xató perquè aprenguin, doncs, a preparar aquest plat tan tradicional de la nostra comarca.
Molt bé, no?
Sí, complet.
Sí, sí, sempre ple, eh? Molt bé, Ivan.
Sí, us escoltava aquí que dèieu alguna cosa, però bueno, no us preguntaré, no vull saber tampoc.
No dèiem res, no dèiem res.
No, segur?
No,
remenàvem els paperets del concurs.
Vale.
No.
Vale.
Sempre que parles tu, escoltarem amb atenció.
Vale, vale, això està bé.
Sempre que parla tothom.
Bueno, mal Ivan més.
Bé.
Vale. T'has despertat ja o...?
Jo sí, i tant.
Vale.
Vinga. Qui ho diria, amb aquesta veu?
Bon cap de setmana, companyer.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.
Va, Cristina, què feu a l'Empordà? Vinga.
Doncs mira, bufa, tenim poesia, cançons, sí, a part d'això, que no gaire avui, no ens podem queixar.
No, si tinc un dia avui.
Aquest... Sí, no, amb un catxolet, així és molt agradable.
Tira, tira, tira.
Doncs
tira.
Aquest cap de setmana, va, tenim poesia, cançons i aiguamolls. Aquest dissabte, a 9:45 de la nit, al Teatre Municipal de Roses, hi haurà l'actuació d'Ignasi Tomàs i Ian Sala, que són dos empordanesos, que han unit en un mateix espectacle textos de Lorca, cançons de Linianes, poesia d'aiguamolls i foc de regadiu. Jo crec que és un espectacle digne de veure. Mm. També tenim teatre, i ho tenim a Palamós, a la Gorga, a l'Auditori Teatre a la Gorga, amb la companyia Les Antonietes, que ofereixen Otelo, el típic clàssic de William Shakespeare, a 9:45 del vespre. Aquí no sembla que no, la gent no menja carxofes, però sí que mengem calçots, i hi ha calçotada popular a Viladamat aquest diumenge 24 de març, i encara podeu gaudir de la Garoinada, la campanya gastronòmica que es porta a terme a Palafrugell, i on podreu degustar aquesta delícia de mar als diferents restaurants del municipi, que com veieu, allà li diuen Garoina.
Sí, sí, o els
Arissons. També descobrim a veure quin és el nom més popular d'aquesta delícia de mar.
Però abans de fer-ho, repassem algunes activitats que podem fer a la zona de Barcelona, al Maresme.
Doncs mira, comencem, si et sembla, per la zona del Maresme, més centrats en precisament on estem nosaltres, aquí a Arenys de Mar. Demà dissabte us ofereixo una activitat cultural que va sobre la figura del gran Fèlix Cucurull, una conferència Fèlix Cucurull i la política, un bon moment doncs, per conèixer la figura d'aquest personatge, d'aquesta persona tan important. Més cap a Barcelona, diumenge 24, ara que ja ha començat la primavera, doncs què millor que convidar-vos al Festival de Sopes del Món a partir de les 12 del migdia a Nou Barris. Exacte, una proposta per provar tradicions culinàries d'arreu del món. És la 16a edició que es realitza de Sopes del Món, per tant, doncs èxit assegurat.
A 25 graus, que hi haurà aquest cap de setmana, trobo que és el més...
Bé, tu el juliol vas amb collal, per tant, no et queixis. Recordar-vos també que podem anar encara al Saló de l'Ensenyament fins diumenge, tots aquells que vulgueu, i també diumenge la gran festa de la bicicleta a partir de les 10 del matí, Arc de Triomf, un recorregut per conèixer la ciutat i fer una miqueta d'esport.
Molt bé, doncs podeu menjar sopes o anar a orientar-vos o anar a fer ciclisme.
Ho podeu fer tot, també.
Ho podeu fer tot. Tot això són els papers de la gent que ha participat? Déu-n'hi-do,
sí.
A veure, Cristina, què preguntàvem? Va, vinga.
Doncs preguntàvem com anomenàvem aquesta delícia de mar. Li dieu eriçons de mar, orissos, garoina, garota, i sento molt dir-t'ho, Cano, però eriçó de mar no ha guanyat. Han guanyat les garotes. Per tant, l'Alt Empordà, aquí triomfa participant al FAR. Em sap greu. No, garota sona bé. No, no. Oh, Isabel, no, apoya'm.
No és bé. Sí, clar que sí. Clar que sí, Cristina.
Jo,
molt fan d'aquell que ha dit cosa que punxa.
A mi m'encantaria que guanyés.
Jo també. La sort ho dirà. Vinga, va, que no.
A veure,
treu numeret.
Papers, va, aquest, vinga, tu mateixa.
És
el número, espera que l'obro, que això està...
Va, vinga, que queden segons.
El número 22.
22.
22, atenció.
Ramon Torres.
Ramon Torres.
En Ramon Torres se'n va al restaurant El Mesón del Conde a una magnífica calçotada.
Molt bé, felicitats en Ramon, doncs, que ha guanyat aquest premi fins a dilluns, eh?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense emprenyar-te. Sols puc dir-te de cor que avui t'estranyo. Tan sols ser-te fidel com quan hi eres. Sols puc dir-te preciós, encara hi penso. Quan fèiem l'amor i sempre reies, com quan érem petits i ens abraçàvem, solies fer-me patir entre maliades.
que tinc esbrina el tot de fora endins, esbrina el cor del tot, no facis tard. Per tothom. Clouen les matines, criden veu de llop, doncs la bona nit al sol. Cauen les ensoltes, un gest amb gust de por, riuen entre malbassurs. Hi haurà un sentit inhospitat, hi haurà un setembre.
Bona tarda, són les 7.